El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. David Miralles, responsable d'acció política de Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Ignasi B. de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
També Sergio Blázquez, de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia als oients.
Ferran Villasenyor, d'Esquerra Republicana Més. Bon dia.
Hola, bon dia.
També per part d'Iniciativa, Roser Casamitjana. Bon dia.
Bon dia.
I Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també estem a l'espera que algun representant del Partit Popular s'incorpori a aquesta tertúlia. M'agradaria parlar amb vostès del Consell de Ciutat, que ahir va fer el primer pas perquè els santcugatencs puguin decidir els projectes als quals es destinarà un milió d'euros del capítol d'inversions del pressupost. A la Constitució aquest dimarts, del màxim òrgan consultiu del municipi, s'aborda la necessitat de fomentar la participació dels ciutadans per conèixer les demandes i així empoderar-los en els projectes locals. S'elaborarà un reglament de participació aquest mes i es preveu que a finals d'abril els veïns ja puguin fer arribar propostes. Les iniciatives es recolliran fins a mitjans de maig, volíem dir, i després, a través de taules de treball formades per ciutadans, es triaran les propostes finalistes. A partir del juliol, el Consell de Ciutat la revisarà i en seleccionarà les que siguin possibles. Tot plegat culminarà entre mitjans d'octubre i novembre, quan s'obrirà un procés perquè tothom pugui votar si aquestes propostes es porten a fase d'execució. Ahir va haver-hi aquest Consell de Ciutat, he vist en el vídeo de Cugat.cat que hi havia els representants dels diversos partits polítics. Els demanaria una opinió de com va anar aquesta sessió, sobretot centrada en el tema dels processos participatius per decidir la destinació d'aquest milió d'euros. David Miralles, quan vulgui.
Molt bé, bon dia, com he dit abans. A mi em sap greu la informació sobre el Consell de Ciutat. A mi no m'arriba perquè vam estar amb el nou procés de torn obert de Convergència, vam estar reunits fins a altes hores de la nit, on va haver-hi una gran participació de la gent. El Consell de Ciutat, doncs, bueno, és un òrgan que s'ha establert, doncs, perquè verdaderament participi tota la ciutadania. S'ha de distribuir una sèrie de cèntims importants, un milió d'euros, com bé dèieu, i és important saber la gent perquè els vol distribuir i no fer-ho d'una altres maneres.
La CUP, Ignasi Bea.
Bé, anem a celebrar que hi hagi, que s'iniciï un percentatge del pressupost tractat de manera participativa. Quan va anunciar el discurs d'investidura de l'alcaldessa, parla d'un 10%, no? Que es volia treballar
aproximadament.
En tot cas, celebrar-ho, només, bé, estem expectants en el sentit que aquestes coses no són fàcils. L'Ajuntament de Sant Cugat, però com molts altres, en aquest cas no per focalitzar-ho a Sant Cugat, estan acostumats a dir que fan participació i fer processos consultius, que en aquest cas farà un procés participatiu, però quan no estàs acostumat és una cosa que no és fàcil, fer processos participatius. Ha d'haver-hi, per evitar coses com coses clientelars, o que vagi la gent a fer un caí de lo mío i es pensi en clau de ciutat, on la gent expressa les seves demandes, evidentment, però que es miri per l'interès general, doncs és un procés llarg, ha d'haver tècnics que avaluïn la viabilitat de les propostes, s'han de contraposar les propostes. I bé, és un procés llarg. Esperem que arribi a bon terme i de moment està plantejat en uns terminis que trobem raonables, perquè a finals d'any, si diuen octubre o novembre, ja sabem que serà segurament més tard, però és un temps prudent per fer aquestes qüestions. En tot cas, abans per poder participar està ben informat i aleshores, bé, no sé, pensem que una de les primeres coses que s'hauria de fer és una cosa de l'estil tipus l'audiència pública que es fa pel pressupost i les ordenances fiscals, perquè la gent, per poder proposar sobre el pressupost, coneixen bé el pressupost, perquè si no és això. Poden venir col·lectius que reclamin petites coses perquè perquè són reivindicacions seves, però està bé tenir al cap el conjunt de la ciutat, el conjunt de com es destinen els recursos de la ciutat per poder fer propostes i que aquestes siguin raonables.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, bon dia. Nosaltres totalment a favor de que se celebri el Consell de Ciutat, que és una mica el resum, no?, el lloc on s'han d'abordar la majoria de matèries, o fins i tot, diguem-ne, on va tots els representants de Consell sectorials, per dir-ho d'alguna forma, de cultura, d'esports, etc. I amb això ja estem molt d'acord. Serà com deia l'Ignasi, en aquest cas li dono la raó, que al principi és complicat de fer-ho, perquè potser no hi estem suficientment acostumats. Jo el trobo vist una mica des de la llunyania, o de forma més propera, en els consells en els quals hi he assistit. Potser l'únic que es veu, en principi, és que està massa encursetat, no? Encara, bueno, li donarem temps, però en principi la visió que la veiem és que l'Ajuntament els té una mica, diguem-ne, controlats o encursetats, i que encara les propostes, diguem-ne, que neixen de baix, al final aquests consells només tenen veritablement un poder consultiu, no? Amb la qual cosa al final això de que sigui només consultiu doncs una mica trenca l'esperit inicial de que es tingui veu i al final també es tingui vot. Però vaja, hi donarem un marge de confiança i ja el veiem de forma satisfactòria i sobretot esperar que els ciutadans s'involucrin. Sé que hi ha molta feina, que aquesta feina de vegades es pot diluir en el temps i no pot donar els fruits, però vaja, com a mínim hem de fer l'intent i a veure com funciona aquest any.
Més opinions? Ferran Villasenor, d'Esquerra Republicana Més.
Bé, en primer lloc dir que el Consell de Ciutat no és nou. Potser podríem analitzar què va passar en els 4 darrers anys, perquè avui estem celebrant, entre cometes, una reentré d'aquest òrgan amb una que funcioni. Jo recordo fa 4 anys també parlant de la importància que havia de tenir el Consell de Ciutat i diguem-ne que això va quedar en un apartat de bones intencions. Per tant, a la reunió d'ahir ens sembla ens sona bé la música, ara hem de posar la lletra seria aconseguir que sigui un òrgan útil. De reunir-se a les 7 i pico de la tarda moltes persones de diferents àmbits és fàcil. El que és fàcil, el que és difícil és que això funcioni. I això funcionarà depenent no solament d'aquest Consell, sinó que hi hagi una veritable aposta perquè la decisió de la ciutadania tiri endavant. I ara és quan ens posem a la ciutadania, ens posem nosaltres també els deures. Ens hem d'acostumar a pensar, proposar i decidir. I aquest segurament serà el més complicat. Tindrem 1 milió d'euros cada any durant aquest mandat per intentar decidir a on van a parar aquests diners en projectes dividits per diners, menys de 250.000 i projectes petits de 100.000. Per tant, els ciutadans hauran de fer allò que es diu en política, agafar el boli i començar a tatxar. Decidir on inverteixes vol dir tatxar on no inverteixes. I per tant, també és una presa de posició col·lectiva sobre la despesa. 1 milió d'euros sembla que és molt. No ho serà tant, amb projectes de 250.000 euros i de 5.000, però ara el que hem d'intentar traslladar és que la ciutadania, que no solament està organitzada, també s'hi posi en aquest projecte, perquè si no al final serà una proposta d'entitats o de consells de barri, que els consells de barri, que ja tenen cadascú la seva pròpia dinàmica, també faran propostes no solament pels seus consells de barri. I això és molt important. Per tant, traslladar la decisió col·lectiva al conjunt de la ciutat i no solament al territori del costat de casa nostra.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Sí. Bé, nosaltres jo estaria una mica d'acord amb el que acaba de dir el Ferran. Jo estava havia participat en el Consell de Ciutat de l'anterior mandat i puc certificar que efectivament hi havia propostes i les propostes que al final doncs es van resumir o consensuar eren d'una diversitat espaterrant, és a dir, des d'arreglar la cera d'un carrer fins a construir un poliesportiu, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo penso que hem d'estar atents a les propostes que poden arribar des de la ciutadania, perquè poden ser molt diverses i pot ser molt complicat triar o tatxar, com deia el Ferran, de quines parlem i de quines no. En qualsevol cas, doncs, jo crec que hem d'estar satisfets de que s'hagi complert un de les promeses, diríem, del mandat, de destinar un 10% de les inversions a pressupost participatiu. Això vol dir, doncs, exactament 1 milió d'euros per any. I, per tant, doncs, bé, caldrà veure com es decideixen aquestes propostes. Jo penso que, probablement, tal com està constituït el Consell de Ciutat, és possible que arribi majoritàriament, no només, però potser sí majoritàriament, les propostes que fan entitats, que precisament ja tenen també el seu consell sectorial, etc. I dels ciutadans de peu, del carrer, diguem-ho d'alguna manera, doncs jo no sé si serà possible o si serem capaços de fer que aquests ciutadans facin arribar les seves propostes al Consell de Ciutat. Tal com està estructurat, em sembla una mica difícil, però en qualsevol cas, doncs, és evident que se li ha de donar la confiança. I jo el que crec és que se'ns gira molta feina, tots plegats, que el termini que es va posar per fer el reglament, per discutir-lo, per presentar les propostes, per discutir-les també, triar-les, etc., jo penso que no és un temps llarg, que és un temps relativament curt, i no sé si ens donarà temps tenint en compte tots els processos participatius que tenim oberts, que no és l'únic, i per tant em sembla que ens hem d'espavilar bastant si volem fer que això surti bé, diguem-ho d'alguna manera.
Pere Soler, del PSC.
Sí, molt bon dia. En tot cas, enganxo una mica amb el que acaba de dir al final la Roser, no? Ens podem morir d'èxit, no? Tenim molts processos o consells de participació, els sectorials, els territorials, tenim taules de mobilitat, tenim taules de persones amb capacitació diferenciada, mobilitat reduïda, tenim molts consells també, és a dir, estem fent de la participació quasi un anunci constant, no? Què passa? Que hi ha una manca de publicitació i hi ha una manca, diguéssim, d'alguna manera d'intentar aglutinar aquesta participació i canalitzar-la. El Consell de Ciutat, doncs, n'és d'una altra manera. Jo, no em fa tanta por que a mi la ciutadania o els ciutadans individuals no arriben a fer propostes, perquè al cap i a la fi les entitats també vehiculen el que són les voluntats de les persones que estan associades amb aquella entitat o que participen en aquella entitat. Recordem que Sant Cugat té un teixit associatiu i d'entitats força important, molt per sobre de llindar de moltes altres poblacions del nostre tamany. I per tant, a mi no em fa tanta por això, sinó la força que puguin tenir. A més, les entitats, de la mateixa manera que puguin, entre cometes, puguin arribar a polaritzar aquesta voluntat per incidir dins dels pressupostos, doncs de la mateixa manera que és això, també tindrà la força per transmetre-ho als seus associats per sota. És a dir, és una arma de doble fil. Nosaltres estem esperançats, creiem que, i ho va dir l'alcaldessa, jo crec que amb encert, la crítica per la crítica no ha de ser, sinó s'ha de proposar i s'ha de construir i s'han de fer propostes als pressupostos. Aquesta part dels pressupostos participatius, un milió d'euros, són 4 milions d'euros durant el mandat, doncs em sembla una bona arrencada, a veure com ho fem. Si aquest mandat ens surt bé, potser podem destinar el 20% al proper any, i per tant pot ser una cosa interessant. Ara, també deixem posar una mica d'aigua al vi. La primera, a l'afront, a la participació, i se'ns presenta un candidat quasi tancat com a vicepresident del Consell de Ciutat. O sigui, es fa la presentació del Consell i proposem el senyor
Eduard Gené
com a vicepresident. Escolti, res en contra el senyor Eduard Gené, és una persona que ja participa en diferents consells, el de cultura, participa també l'organisme autònom del centre cultural, etc. Però, home, si volem que sigui un consell i donar exemple, doncs participem, deixem-ho per la propera, parlem-ho, consensuem-ho, etc.
Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Bueno, positivament, no?, la valoració. Al final, que hi hagi una part del pressupost que pugui estar decidida pels ciutadans directament, doncs és una cosa, doncs, així com a concepte, molt positiva. I des de l'administració el que hem fet és donar aquesta possibilitat, i tots estàvem d'acord, donar aquesta possibilitat perquè els ciutadans poguessin participar. Ja veurem quina serà la reglamentació, perquè queda per aprovar el reglament, de com es farà procedimentalment tot aquest procés de bueno, ahir ja es va dir una mica quina era la proposta i tal, però bueno, s'ha d'acabar de polir aquest procés de participació, primer perquè la gent, com deia l'Ignasi, tingui els elements com per poder decidir quina part o quin import de diners es poden destinar a unes coses o altres, han de tenir un criteri, i per tant, pues, bueno, han de tenir aquest reglament bastant clar i disponible, i el pressupost també general de l'Ajuntament, per poder veure on falta, o segons el seu criteri, d'aquella persona que està mirant la web de l'Ajuntament, veient el pressupost, on falta diners i poder fer una proposta per aquella cosa concreta, no? I per tant, això aquí tindrem d'afinar, en el reglament aquest de procedimental sobre com fer les propostes, i que la gent tingui els elements per poder decidir a on van els diners.
Ignasi Viam ha demanat un torn.
Sí, no, tres apunts que he fet abans, que m'he deixat abans. En primer lloc, que evidentment cal voluntat política. Ho dic perquè, més enllà que encara no haguem fet cap vegada uns pressupostos participatius, sí que s'han fet processos deliberatius, on s'han arribat a acords, i el missatge que s'ha traslladat fins a la ciutadania no és molt optimista. Vull dir que participeu, que després això serà implementat. Fins ara, amb el darrer exemple del pacte per la nit, que vam tenir batussa al ple fa unes setmanes, penso que és paradigmàtic, no? És important la voluntat política, però també com ho percep la gent, perquè, per exemple, experiències de pressupostos participatius n'hi ha hagut a l'estat espanyol, a Còrdoba, per exemple, va ser una de les més reixides, o quan es parla de pressupostos participatius sempre es posa l'exemple de Porto Alegre, no? A Porto Alegre, un ajuntament sencer mobilitzat amb el Partit dels Treballadors, o sigui, un partit que es creia la participació molt, doncs va participar un 3-5% de la població en el procés, no? O sigui, hi ha una part de la població que molt legítimament no participa perquè prefereix delegar en els representants polítics, i hi ha una part de la població interessada que no ho percep com a útil. Per tant, aquesta és la feina que tenim nosaltres. I en aquest sentit, no tirar la tovallola a la primera, perquè és molt probable que aquest primer procés participatiu doncs sigui molt poc participat, que quan fem les valoracions diguem, ostres, pensàvem que vindria més gent i només han vingut els... a poc, perquè la gent ho ha de percebre com una cosa útil. Això no és un dia. D'un dia a l'altre no es fa, s'ha d'anar construint, i aleshores aquest any segurament serà poc ambiciós, hem d'anar creixent, però sobretot que la ciutadania percebi que és útil, que ell destini una part del seu temps allà. I per acabar, un tema a punt. Perdoneu, moltes vegades, i malauradament, la gent que més necessitats té i que més voldria incidir en el pressupost no té els recursos temporals, o sigui, l'estona, per anar allà. Hem d'intentar que aquest procés participatiu no sigui només presencial, i hi ha eines informàtiques que permeten la participació també. Per tant, entre tots hauríem de buscar les maneres de maximitzar la participació i que cap sector quedi exclòs contra la seva voluntat, no? Si una persona vol, doncs que no hi vagi, però qui vulgui que hi pugui participar.
Sí, només fer-hi un parell de referències sobre dades, jo crec que interessant als oients, i és que el pressupost de l'Ajuntament està al voltant de 125 milions d'euros. És a dir, el fet de que es decideixi sobre un milió d'euros, jo crec que és encara escàs, i sobretot tenir o engrescar la ciutadania que hi vagi, perquè ahir si veiem doncs el públic, doncs serà absolutament escàs, i en d'altres consells de barri, també consells de barri o consells sectorials, també el públic ha estat escàs, o després potser hi anaven només les entitats, però quan s'obria el torn de paraules és que no parlava absolutament ningú, no? Per exemple, no era el cas, per exemple, del Consell d'Esports, que hi havia, era molt viu i van haver-hi moltes intervencions, però potser en el Consell de Cultura faltava una mica la xispa, no? Llavors engrescar sobretot a la ciutadania que s'interessi que hi vagi, perquè si això no és un èxit, doncs potser l'any que ve no, la xifra d'un milió encara serà més petita, no? Doncs intentarem que sigui més alta, però aquí s'ha d'engrescar i d'involucrar tothom.
Pere Soler havia demanat un torn.
Sí, és molt important, i apuntant al que deia l'Ignasi, tema de comunicació, s'ha de donar a conèixer, la ciutadania ha de percebre doncs aquesta utilitat que deia ell, s'ha de facilitar a través de les eines, pot ser informàtiques, però també a través dels horaris que es fan aquestes consultes o aquestes històries. Una mostra podria ser canalitzar-ho a través dels consells sectorials o els consells territorials, a través dels consells de barri. Podria ser un exemple. Ara, això no vol dir que el senyor Puigdomènech es passegi tots els consells de barri i deixi anar, perdoneu, però deixi anar el discurs d'una hora explicant tot el procés, perquè això ja hi estem acostumats, que quan es presenta un procés de participació es vagi passant per tots els consells explicant el mateix discurs durant una hora, i que el que fa és ofegar la ciutadania, perquè diu, jo per vindre a escoltar aquest rotllo a la ciutadania...
Per això deia que està molt causada, perquè hi vas i quasi ja només...
Bueno, però a la ciutadania no li expliquis un cronograma.
Correcte.
A la ciutadania no l'expliquis si és un 10% del pressupost. Ja està explicat. Ja ho han explicat al Consell de Ciutat, ja ha sortit al cuat.cat, als altres mitjans de comunicació. A la ciutadania explica-li. Feu propostes i mirarem d'encaixar-les. I a més us posarem totes les eines necessàries doncs, perquè aquests projectes puguin esdevenir doncs, reals. I ja està. El que passa és que a vegades ens embranquem anar explicant, i al final tanta explicació no dona temps per la proposta.
Álvaro Benejam.
Bueno, jo volia fer també incapeu en això de la comunicació, que ja ho han dit en les dues intervencions anteriors, però sí que és veritat que des de l'Ajuntament, que hi ha un òrgan de comunicació i un mitjà de comunicació, i sí, recursos. Recursos, i amb diners, que es destinen molts diners a la comunicació, doncs això seria una de les coses que caldria que estigués ben comunicada. Perquè la gent és una cosa que pot fer servir, una eina bastant potent que ens hem donat ara perquè la gent pugui participar en decidir quin és, a on es destinen diners, encara que sigui una petita part, doncs que es comuniqui bé, d'una forma efectiva, com es fa amb altres coses, que ja... Ara, és que no voldria entrar en crítiques, però bueno, que a vegades es comuniquen coses des del Departament de Comunicació de l'Ajuntament que sí, bueno, està bé que se sàpiga, però bueno, però que no són tan importants com això, per exemple, no? Una qüestió que és decidir sobre un milió d'euros directament des de casa teva, pensant a veure on es poden destinar. Bueno, doncs és important que això es comuniqui bé i que el Departament de Comunicació faci una bona feina sobre aquesta qüestió.
Qui vulgui tots els detalls que es van explicar ahir, que vegin la notícia de cua.cat.
També és veritat.
parlant-hi, ja, senyor.
Ja fent la cunya, no.
Home, estem a casa, eh?
Una tonteria, més que res, diguem-ho, raro, eh? Però deixem de parlar del 10% del pressupost d'inversió, perquè no és veritat. O sigui, és una part del pressupost d'inversió que no equival al 10%.
És un milió.
És un milió.
No, ho dic.
Ja està.
Sí, no. Ho dic perquè nosaltres hem posat un milió i ahir va... quan es va fer la convocatòria va quedar clar un milió, i ho deixem aquí.
Per tant, no és el 10%.
De fet, és un 1% del pressupost. Si arriba...
No arriba.
Roser, que m'havia demanat un torn.
Encara no...
Ai, perdoni, disculpi, pensava que era aquest el seu...
Encara no havia acabat.
Sento.
La cosa, un tema de posicionament. I l'altre, ho ha dit el Pere, ostres, a mi em sembla que estem separant excessivament entre òrgans territorials, consells de barri i consell de ciutat. Allò, home, és que clar, la gent dels consells de barri solament decidiran pel seu barri. I nosaltres ja ens hem posat a treballar en el Consell de Barri Centre-Est i la gent no estava parlant del seu barri, estava parlant de les necessitats del conjunt. I per tant, jo el que sí que demanaria a l'equip de govern és que no pressuposem que la ciutadania que està implicada als consells de barri és absolutament tancada de mires i tenen una visió solament central, sinó també la tenen lateral i cap amunt i cap avall. Per tant, i sobretot no desperdiciem, no tirem enrere, no menys tinguem una àgora que ja està funcionant en els consells de barri, o com a mínim en alguns consells de barri, i per tant no tirem per l'aigüera aquelles 60 persones que venen en alguns consells de barri.
No, jo només volia insistir en un tema que em sembla molt bé comunicar i dir i que les convocatòries siguin obertes i que tothom pugui participar, però jo crec que hi ha una part prèvia que és imprescindible, que em sembla que ja s'ha dit abans, que és la informació. És a dir, si no donem una informació acurada, extensa i fidedigna, diríem, és molt difícil que la gent pugui decidir, entens? Jo penso que aquesta informació moltes vegades no la tenim. No sé si per presses, no sé si perquè anem esbarats o per què, però no disposem ni els propis grups municipals de la informació suficient. Per tant, jo crec que sense informació és molt difícil decidir, és molt difícil opinar.
Algun comentari més? Doncs canviem de tema. Ahir vam tenir discurs d'investidura al Congrés dels Diputats de Pedro Sánchez. El candidat socialista va centrar el seu discurs en la idea d'un govern de canvi amb el suport de Podem, que sí que tindria majoria, i va desgranar un llistat de propostes progressistes i reformistes, va dir ell, que es poden posar en marxa la setmana que ve, una frase que va insistir, jo vaig escoltar el discurs en diverses ocasions. Els demanaria una valoració d'aquest discurs i sobretot de l'escenari que s'obre i del que pot passar al Congrés espanyol, en tot cas que comenci el representant del Partit Socialista. Els demanaria certa brevetat perquè després m'agradaria tractar un altre tema.
Bé, em sembla que no sé si tothom va tenir l'oportunitat de poder escoltar el candidat a la presidència del govern, el senyor Pedro Sánchez. Jo crec que va ser un discurs coherent, va ser un discurs esperançador, intentant teixir també ponts per rebre el suport necessari. En aquests moments, doncs, tothom sap que no gaudeix dels suports necessaris. Ens hem llegit les propostes que es van adreçar a les formacions d'esquerra, sobretot a Podem, a les seves confluències, a Izquierda Unida, i, home, potser hi ha una cosa que és el logo de Ciutadans, que és el que els tira enrere, però moltes d'aquestes propostes podrien ser assumides. Nosaltres què demanàvem, nosaltres com a grup socialista, què demanàvem? Demanàvem a Podemos, que era la part, diguéssim, que és necessària per poder tirar endavant la investidura, a ningú se li escapa, doncs que el que fes és que fes els deures i que fes contrapropostes a les propostes, però que parléssim amb un document. Clar, en aquell moment ells no, ni van ser capaços de fer això, es van aixecar de la taula. Per tant, nosaltres creiem que avui hi haurà molta part dels discursos de l'oposició, veurem cap on van els trets, veurem si són capaços en dos dies, entre avui i demà i divendres, d'intentar redreçar la situació. Jo en aquest cas no sóc optimista, ho dic, a vegades sóc molt optimista, en aquest cas no sóc optimista, però ens quedaran dos mesos endavant de negociació d'intentar tornar a fer una proposta engrescadora per tal d'evitar que el Partit Popular torni a governar la ciutat durant els propers 4 anys.
David
Miralles,
l'estat. David Miralles, de Convergència.
Bé, el poc que he pogut llegir aquest matí, el que m'ha demostrat és que, bueno, va haver-hi un discurs buit per nosaltres. Nosaltres només demanem una cosa, no demanem res més, que és poder posar les urnes a Catalunya pel que volem fer, que és un país nou i lliure. Ja ens van dir que no. Per tant, no em va dir absolutament res de nou aquest discurs que va haver-hi sobre el Pedro Sánchez. Si partim de la base de que, bueno, de que no sumen ni en matemàtiques, ni en lletres, ni de cap manera no sumen, no pot arribar, bueno, és un pas que suposo que han de passar, i després de que també hi ha un problema doncs, a Madrid, que és el que entenen ells per negociació. Ells veuen el punt de negociació com una forma de, quan estàs negociant, de que vas a perdre alguna cosa. Llavors, per tant, no arribaran a cap tipus d'acord amb cap partit. Bueno, que vagin eleccions perquè estan perdent el temps, que vagin el que creguin convenient. Però vaja, tampoc és que m'interessi molt el que estigui passant allà, eh? CUP.
Sí, vaig preferir llegir Novel·la Negra, perquè el que passa a Novel·la Negra, almenys els crims i els desastres són ficció. M'interessa ben poc què passa a l'estat espanyol. El poble català ja ha posat la cinquena cap al seu camí. En tot cas, he llegit una mica algunes coses aquest matí, i bé, una persona com Pedro Sánchez que diu que el socialisme és el de Felipe González, doncs bé, cap comentari. El que sí que em sembla paradigmàtic és que la gent del PSOE posi més problemes a pactar amb Podem que amb Ciutadans, molt revelador de cap on van les polítiques. En tot cas, el PSOE i el PP en política econòmica, encara que facin gesticulació i diguin que és urgent pels ciutadans, bé, la política econòmica no difereix pràcticament en res. Per tant, mani PSOE o mani PP, les coses seguiran igual. Si manés algú altre, doncs podríem opinar, però bé, PSOE i PP, hem vist com han manat tot des de la democràcia, entre cometes, al CUP, per tant, m'és bastant igual si manen uns o altres, perquè faran el mateix.
Ciutadans?
Sí, en primer lugar, decir que para nosotros los ciudadanos ya el 20 de diciembre hicieron los deberes y no se les puede pedir más. Y a partir de ahí la política lo que tiene que hacer es que los representantes políticos se tienen que poner de acuerdo y tienes que llegar por lo menos a un acuerdo de mínimos. Y yo creo que ahí hemos sido responsables tanto el Partido Socialista y Ciudadanos. A quien no lo haya hecho, pues le invito a leer el acuerdo que hemos firmado y que es bastante largo, creo que son 60 y pico de páginas, que aborda prácticamente la totalidad de las cuestiones que a día de hoy afectan a España y que son importantes. Entonces hay que decir lo siguiente, el Partido Popular, en su día el señor Rajoy, aunque fue la fuerza más votada, declinó la posibilidad de formar gobierno, la declinó. Entonces el señor Pedro Sánchez, bueno, pues ha asumido esta tarea y Ciudadanos yo creo que ha jugado un papel clave, y aquí yo creo que no hay que hablar de sello sino de programas. Entonces vamos a mirarnos esas 60 y pico páginas, creo que son 66 páginas, de acuerdo, y el Partido Popular que me diga o que sea capaz de decirnos exactamente en qué no está de acuerdo en ese programa, ¿no? Entonces yo creo que si usted, es decir, el Partido Popular es un poco como el perro hortelano, ni come ni deja comer. Es decir, declinó la oportunidad y ahora, digamos, parece que va a reventar la posibilidad de que haya un gobierno, por lo menos un gobierno que sea capaz de tocar cuatro puntos básicos como la regeneración democrática, tener un cierto equilibrio económico, reforma de la Constitución, revisión incluso de la fiscalidad para las comunidades autónomas, que me diga, digamos, exactamente de esas 60 y pico páginas, exactamente que no está de acuerdo para ser tan críticos y para no avalar eso. Y si entonces ellos no lo avalan, exactamente qué es lo que proponen. Nuevas elecciones, ¿no? Porque, como me voy a repetir, la ciudadanía ya habló el 20 de diciembre y yo creo que somos los políticos ahora los que tenemos que hacer los deberes y ceder y saber negociar.
Esquerra Republicana més.
Jo a mi em fa certa gràcia escoltar determinats companys parlant sobre el concepte de governabilitat i intentar pactar quan fa pocs mesos estàvem parlant de la investidura o el govern de Catalunya i diguem-ne que tot el pacte era dolent i totes les negociacions eren dolentes i ara tot és molt guai i molt interessant. Però en qualsevol cas, com vostès saben, a Catalunya s'està desenvolupant un procés constituent que és el que alguns partits estem immersos, però això no vol dir que alguns tinguem opinió respecte al benestar dels espanyols i les espanyoles. Una altra cosa seria sobre el concepte de govern. Jo crec que és evident que el govern del Partit Popular d'aquests anys ha trinxat les estructures de tot plegat, i alguns veiem amb un cert optimisme des del punt de vista d'un ciutadà de peu de qualsevol lloc, de Badajoz o de qualsevol altre espai, que aquí hi hagués un canvi de paradigma. En aquests moments les circumstàncies han estat les que han estat. El Partit Socialista i Ciutadans han arribat a un acord que uns diuen que es clou a l'esquerra plural i altres diuen que és l'esquerra plural la que s'ha esclòs per tal d'arribar a unes noves eleccions. En qualsevol cas, el que vam viure ahir i el que viurem els propers dies no és un procés d'investidura ni un procés de creació d'un nou govern, és el primer acte d'una campanya electoral. I per tant, com a campanya electoral, doncs jo crec que ho hem de valorar com el que és. Són minuts gratis a la televisió quan tothom sap que no hi haurà cap acord. I, mira, com a mínim, alguns s'hi han posat. És una de les coses positives del PSOE i Ciutadans. Alguns s'hi han posat, com a mínim, encara que sigui, va fer campanya electoral. Altres, com el Partit Popular, ni està ni se'ls espera. I, evidentment, tot això, evidentment, quedarà frustrat, tornarem a fer eleccions, o potser hi ha una corda de rehora on el senyor Rajoy fa un mas, dimiteix, i llavors pacta amb Ciutadans, però tampoc no hi haurà majoria, etc. Bàsicament, estem vivint un moment de pur teatre.
Iniciativa?
Bé, jo no vaig tenir ocasió de sentir el discurs que va fer el Pedro Sánchez, però una mica penso que deu reflectir el que s'ha anat dient tots aquests dies de quin podia ser l'acord, etc. Jo penso que si realment, tal com sembla, doncs aquest acord en el qual s'hi ha sumat Ciutadans, pretenen o es pensa que s'hi pot sumar el PP per fer una gran coalició, jo crec que és obvi i és elemental que aleshores no es pot pretendre que s'hi sumi l'esquerra. És a dir, jo crec que el que no es pot estar és aquí i allà, estar en missa i repicar, que es diu. Per tant, jo no crec que sigui l'esquerra, diríem, alternativa, si és que li volem dir així, que s'hagi autoexclòs, sinó que el propi pacte i en les condicions en què s'ha fet, doncs s'exclou i ja està. Jo penso, sóc en aquest cas també poc optimista, jo crec que no s'arribarà a un acord, però bueno, també ho semblava efectivament a Catalunya, que no es pogués arribar a un acord, i al final doncs s'hi va arribar, a última hora, com aquell qui diu, per penalti, però s'hi va arribar. Bé, doncs també podria ser que en situacions límits o extremes doncs s'arribés a aquest acord. Però en qualsevol cas, jo crec que les propostes doncs que s'ha presentat no tenen, sobretot des del punt de vista, des de dos punts de vista, jo crec que per l'esquerra, concretament doncs per Com ho Podem, que són les propostes socials, no arriben a el que nosaltres voldríem, i l'altra situació, com bé sabeu, doncs és l'exclusió o la no consideració del possible referèndum a Catalunya. Per tant, jo crec que no és possible en aquests moments que Podem en Comú s'hi sumi.
Bé, per tancar aquesta ronda.
Bueno, al final el que es veu és que s'està fent un teatrillo. Aquí estamos cada uno diciendo que somos los mejores y que los demás pues no están dando la talla.
Pues es cierto.
Bueno, no sé si es cierto en unos casos más que en otros seguramente, porque el partido que ganó las elecciones es el Partido Popular, no los demás. Entonces, perdona, estoy hablando yo. No me interrumpas, por favor. Yo te he interrumpido y me hubiera gustado.
Se me acaba, ahora, otro turno.
Ni 10 segundos ni nada. Y hablas tú después en otro turno de palabra. Me hace gracia que se le eche en cara al Partido Popular que no se sume a un pacto al que han llegado Partido Socialista y Ciutadans. Es verdad que Ciutadans pide al Partido Popular que se sume. Lo cual yo, particularmente, es una cosa que agradezco. Agradezco, porque la entiendo con buena voluntad. Y desde el principio, Ciutadans ha estado intentando conseguir ese pacto. Pero el que no lo ha hecho es el Partido Socialista. Entonces, me hace gracia que, Sergio, digas que el Partido Socialista y Ciutadans han actuado con responsabilidad o, bueno, algo parecido que has dicho, porque Ciutadans quizás sí, pero el Partido Socialista no actúa con responsabilidad. Porque, ¿te acuerdas aquella frase de qué parte del no has entendido? Que le dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. O sea, esto, y encima para que ayer fuera Pedro Sánchez a hacer un discurso, que me parece muy bien, pero diciendo que lo hace con humildad, que ha intentado, que está intentando formar el gobierno, pues con una actitud de humildad y de cambio, bueno, en fin, cuando con aquella frase de qué parte del no entiendes, la humildad, la verdad es que no se ve por ninguna parte, veía por su ausencia. Entonces, bueno, al final veo que es un teatrillo y que es, como decía Ferran, el primer acto para una campanya electoral.
Pere Soler, molt breument, que vull tractar un altre tema.
Sí, no fa gràcia els intents de desqualificacions de tot aquest procés, i quan a un no li toca, quan ets una força política que no tens cap tipus de paper, doncs has de fer el teu paper dient aquestes coses, no? No ets protagonista, llavors has de buscar la teva quota de protagonisme, i parlo dels partits que són minoritaris al Congrés dels Diputats, i que en aquest moment doncs no pinten absolutament res, no? En tot cas, la voluntat del Partit dels Socialistes, del PSOE, no és sumar al PP. Estic d'acord, Álvaro, és que siguem clars, la voluntat del PSOE és no sumar en un acord d'investidura ni de govern al PSOE. I aquesta és la voluntat. I nosaltres, quan el Pedro Sánchez va dir, com a president del govern, va dir, volem mirar a esquerra i a dreta, doncs a la dreta vam arribar a un acord moderat amb Ciutadans, i aquest no era, i personalment no és un acord desitjable per mi, però la mira a l'esquerra és la que ens va faltar. La Roser ho ha dit, diu, és un pacte que sembla excloent. No és un pacte excloent, és un pacte obert. Ha dit, diu, si les propostes socials no arriben al nivell que a nosaltres ens agradaria, però ostres, ens agradaria haver rebut un document amb les vostres propostes socials i intentar casar-les. Per tant, jo crec que hi ha temps, no és aquesta setmana, no s'acabarà, tenim 2 mesos per endavant, i jo confio que durant aquests 2 mesos ens podrem seure en tranquil·litat. No parlarem de vicepresidències, no parlarem de ministeris, sinó que parlarem seran de propostes de programàtiques i de govern.
Ciutadans, i tancarem?
Sí, casi por alusiones, respondiendo a Álvaro, yo critico y creo que tiene que ser así, que los ciudadanos ya votaron y que somos los políticos los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y vosotros, que fuisteis la fuerza más votada, teníais, a mi entender, la responsabilidad de intentar formar gobierno. Y el señor Rajoy declinó esa responsabilidad. Entonces, creo que aquí, no estamos hablando de interrumpir, pues no. Entonces, declinó la responsabilidad. Y yo asumo, y estoy absolutamente convencido de que Ciudadanos y el Partido Socialista ha tenido más sentido de Estado, por lo menos, en que lo hemos intentado, que al final no van a sumar y el Partido Popular no se suma o no es capaz de abstenerse, bueno, pues iremos a nuevas elecciones. Pero si vosotros no podéis ni tan siquiera intentarlo, que estáis lanzando a la ciudadanía el mensaje de impotencia, de que hay que repetir las elecciones. Y eso cuando los ciudadanos ya se han expresado, y cuando además, si se dieran nuevas elecciones, existen bastantes posibilidades de que los resultados fueran exactamente los mismos. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ir luego a unas terceras elecciones y así sucesivamente?
Breument, senyor Benejam.
El Partido Socialista se dará cuenta que tiene que pactar con el Partido Popular.
Canviem de tema. L'altre nom de la jornada va ser el d'Arnaldo Otegi. Els voldria demanar una valoració de la seva sortida de la presó després de passar-hi 6 anys i mig. Són els últims minuts. Els demanaria brevetat. David Miralles, de Convergència.
Bueno, per mi és una gran notícia i a celebrar, doncs, bueno, una persona com l'Arnaldo Otegi, doncs, sortir de la presó. I a més de que vegi, sembla ser que es pugui presentar, doncs, bueno, com l'anomenen el futur lendakari, no? M'agrada molt de que verdaderament, doncs, es pugui optar per la part democràtica de representació ciutadana. Em sap greu, doncs, que tingui una inhabilitació, ja veurem com es pot treballar aquest tema, però, bueno, està bé que utilitzi, doncs, els mitjans que fa servir tothom, doncs, bueno, per reivindicar les seves posicions i postures.
CUP, procés constituent.
Sí, bé, el que ha passat aquests 6 anys amb l'Arnaldo Otegi és la contestació empírica que l'estat espanyol no és un estat democràtic, perquè no hi havia motiu per empresonar-lo, no hi ha motiu per la inhabilitació, i és una revenja perquè Otegi i el que representava ell dins l'Esquerra Versale va aconseguir, i era el que no havien aconseguit les altres forces polítiques, que era acabar amb la lluita armada d'ETA. Otegi va apostar per la via de la pau fa bastants anys, ho va anar expressant, i això no, doncs, l'ha portat a la presó, paradoxalment. En tot cas, no sé qui, s'ha comentat l'altre dia, feia una piulada que deia que avui no s'ha fet justícia. Evidentment no s'ha fet justícia, perquè ningú li tornarà aquests 6 anys de segrest a les presons espanyoles, com encara altres presos polítics que queden també, perquè el cas Bateragune no va portar només en el de la presó, el líder sindical de l'AP, no? El sindicat més important dels treballadors del País Basc, proper a l'Esquerra Versale, doncs que està el Rafa Díaz Usubiaga, que està a la presó encara. Per tant, bé, que surtin tots d'una vegada i que s'afiliï al camí de la pau total i que acabi el conflicte armat del País Basc.
Ciutadans.
Sí, justícia. Bueno, en esta vida hay muchas veces que no hay justicia. Los muertos de ETA, evidentemente, nadie les va a devolver la vida. Y este señor fue condenado por pertenencia a banda armada. Y cuando el David saliera bastante de que saliera, y no sé si tiene cierto reconocimiento hacia el señor Arnaldo Otegi, unos terroristas hace bastantes años murieron porque llevan explosivos para matar a la gente. Y el señor Otegi los ensalzó y los llamaba patriotas. Ese es Arnaldo Otegi. A partir de aquí se le condenó, ha cumplido su pena. Y nada, poco nos importa lo que le suceda a este señor, salvo que sea capaz de reinsertarse en la sociedad y no hacerle más daño.
Esquerra Republicana més.
Bé, Jo crec que caldria recordar el moment que estem ara i fa uns anys quan, com estàvem. Aquí van haver una sèrie d'actors que van treballar perquè hi hagués un procés de pau al País Basc, un procés de pau que s'està consolidant i que porta un bon camí. No van ser els representants del Partit Popular i sí que va ser el govern de l'Estat espanyol en aquest moment, i també van ser persones com Arnaldo Tegui i tots aquells que en un moment o un altre van intentar tirar endavant un procés de pau. I clar, ara sembla que tot es va oblidar i no passa res i tot plegat. Però aquí va haver-hi gent que s'hi va dedicar, i un d'ells va ser Arnaldo Tegui. A mi em fa molta gràcia, i ahir ho deia en un tuit, aquella gent que posarien pòsters i diguem-ne que està molt bé a Gerry Adams, i en canvi els Gerry Adams d'aquí, que són a les dues parts que he comentat anteriorment, aquells s'han de podrir a la presó i no han de sortir perquè van fer. El procés de pau mereix moltes coses, mereix generositat, i com diuen algunes de les associacions de víctimes del terrorisme, el procés de pau els han de liderar els polítics, i amb sentit de justícia i també d'estat. Tant que teniu sentit d'estat, aquí no el teniu.
Iniciativa?
Bé, jo sincerament doncs em felicito de que l'Arnaldo Tegui estigui al carrer. Jo realment aquests anys me preguntava com és que estava 6 anys i mig a la presó. Jo voldria recordar el Sergio, que no va ser condemnat com a membre pertanyent a banda armada. El van posar a la presó perquè volia reconstituir un partit polític que en aquell moment se suposava que s'havia d'inserir o que havia de transformar el que havia sigut la lluita armada en un procés democràtic. I per tant, jo crec que això s'ha de tenir present. En aquests moments, que jo sàpiga, l'Arnaldo Tegui no tenia cap condemna per crim. I per tant, a mi m'ha estranyat sempre que estigués allà 6 anys i mig, com aquell qui diu, podrint-se a la presó. I per tant, jo penso que el que s'ha d'esperar d'ell és que s'incorpori a la vida política i que per tant doncs s'integri a el que és en aquests moments la democràcia al País Basc i a tot arreu.
Pere Soler?
Sí, jo fent memòria i intentant recomposar una mica podríem parlar del cas Otegi, costa realment de creure en tots els elements sobre la taula. Jo crec que no disposem de tots els elements. En aquell moment doncs hi havia un procés, hi havia un seguit de negociacions i hi havia també una voluntat ferotge per part del Partit Popular doncs d'intentar escapçar, fos com fos, qualsevol tipus d'intent de pau, i tot i que s'havien assegut en una taula per intentar negociar la pau. Jo no defensaré Arnaldo Tegui perquè tampoc tinc elements per defensar-los, però a dia d'avui, 6 anys i mig, no?, després, jo encara segueixo sense entendre realment el per què estava a la presó, ni tampoc el per què el van empresonar. I vull distingir-ho perquè jo crec que empresonant Arnaldo Tegui el que hem fet és fer créixer un mite. Han engreixat un mite, una figura, i vull recordar que sí que va ser clau en aquell procés i que podia haver estat molt més clau si no l'haguessin empresonat. Vull creure-ho d'aquesta manera. Jo ni condemno ni em felicito per l'alliberament d'Otegui. Crec que no pertocava que estigués a la presó i almenys tant de temps, i per tant jo crec que ara tornarà a ser una peça clau de tot aquest procés al País Basc. Potser no un tant de força, perquè ja ho deien ahir que el Podemos al País Basc li ha menjat molt de territori a lo que és l'esquerra versale, però veurem, però segurament ha sortit al carrer molt, amb una bèstia molt més grassa del que havia estat ideològicament i com a figura de l'independentisme.
Partit Popular, i marxarem.
L'Arnaldo Tegui per mi és una persona que encara que es vulgui revestir o que en els últims temps abans de ser detingut i empresonat, jutjat i empresonat com una persona que impulsava una negociació per la pau, però que això no era una guerra. Això era un grup terrorista que matava gent que sí que era de pau. Per tant, això de que Espanya no és un estat democràtic, bueno, ja sense comentaris, però l'Arnaldo Tegui, a part d'aquesta última etapa on va intentar formar una espècie de grup polític que es deia, bueno, el cas es deia Bateragune, però es creia que era una part de la il·legalitzada, d'aquell partit il·legalitzat, que era Batasuna, no? Però en fi, les manifestacions a favor dels presos d'ETA i a favor d'algunes persones, algunes víctimes, que diu ell, del propi comando terrorista, pues, fi, no és una persona que mereixi per mi credibilitat per res. Si ha sortit de la presó i ha complert la pena que li havia imposat, doncs perfecte, però no... Cap més reflexió sobre aquesta persona.
Hem de marxar. David Miralles, Ignasi Ibea, Sergio Blázquez, Ferran Villasenyor, Roser Casamitjana, Pere Soler i Álvaro Benejam, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve, i que demà passin un molt bon Sant Madí.
Molt bé, gràcies,
que vagi bé.
Que vagi bé.
Bon dia.
El gall del monestir.